Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Hola, bona tarda. Ja tornem a ser a l'estudi de Vilaurània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim la Quima Parra, o la Quima, i us parla Cristina Junyent. Sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net amb dues os. Comencem! Des de fa uns anys, als boscos de tot el món se succeeixen episodis de mort d'arbres sobtada i generalitzada. El canvi climàtic, les sequeres, juguen un paper important en molts casos, però no són l'única causa, ja que es combinen amb la història de l'explotació humana, la proliferació de plagues i incendis que són cada cop més virulents. Tots els processos provoquen el seu col·lapse, però en el funcionament dels boscos, cada una d'aquestes variables hi juga el seu paper, i per conèixer això cal conèixer la complexa dinàmica interna, els patrons de creixement, la distribució dels boscos al món, el paper de la biodiversitat i les transformacions que pateixen els boscos, siguin de forma natural o com a resultat de l'activitat humana. Els boscos també ens proporcionen múltiples serveis, no només per l'explotació de la fusta, sinó també per la capacitat de regular el clima i la provisió d'aigua. I són una font d'emocions i un llegat que cal preservar. Però tal com van les coses, podem pensar en la mort dels boscos? Avui ens basem en un llibre que du aquest títol, La mort dels boscos, però que tot i dur el terme mort en el seu títol, ens il·lumina com el requeriment dels boscos són per la vida humana. L'autor ens obre les portes al fabulós món dels boscos, recorre alguns dels més importants de Nord-Amèrica, Patagònia, Europa i Àfrica per mostrar-nos el seu funcionament, la seva distribució, les seves robusteses i les seves fragilitats davant les activitats antròpiques. I diuen que ho fa d'una forma rigorosa i amena, que és una lectura molt recomanable per tots els públics. Per comprendre la raó de ser dels boscos i el fonament que necessitem per conservar-los, avui ens acompanya l'autor, Francisco Lloret. Paco Lloret, hola Paco.
Hola, què tal? Encantat d'estar amb vosaltres.
Gràcies. Francisco Lloret, Paco, és catedràtic d'Ecologia de la Universitat de Barcelona i investigador del CREAF. Ha estat i és membre del comitè de l'European Ecological Federation, de la Societat Ibèrica d'Ecologia i del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya. Representa la comunitat científica a la Junta Rectora del Parc Natural de l'Alt Pirineu, de la qual també presideix la mateixa comissió científica. Entre el 2015 i el 2019 va presidir l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre, de la qual va ser vicepresident. La seva recerca s'ha centrat en estudiar l'estructura, el funcionament i la dinàmica de les comunitats vegetals en relació amb el canvi climàtic i amb les pertorbacions, com ara incendis, sequeres extremes, invasions per espècies exòtiques i plagues forestals. Ha estudiat els límits de la resiliència davant d'aquestes pertorbacions, considerant els atributs funcionals de les espècies i els seus mecanismes de regeneració, el llegat històric de gestió i els canvis en l'ús del territori. També ha investigat el decaïment forestal i de matollars associat a episodis de sequera i ha caracteritzat el nínxol climàtic de les espècies, la seva distribució i contribució a l'estructura de les comunitats, 150 articles científics, 10.000 cites, a l'Escopus ha liderat nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals. En fi, Paco, anem als boscos, sembla? Per començar, voldríem tenir la definició d'un expert del que és un bosc. Què dieu? És una comunitat de plantes llenyoses, però alguna cosa més?
Bueno, més que una definició, m'agradaria fer una petita reflexió, una petita disquisició. Més o menys, jo crec que totes les persones que ens estan sentint tenen una idea del que és un bosc, un lloc on viuen molts arbres, no? Vale, això és una primera aproximació, però un bosc no únicament són arbres. Hi ha molts altres organismes que estan interactuant i estan interactuant amb el medi físic, amb el sol a partir del qual s'estableixen. És a dir, podem dir que és un ecosistema. És un ecosistema perquè és un lloc en el qual els éssers vius estan integrats, estan interactuant i estan aprofitant i estan modificant el medi. Què és el que caracteritza aquests ecosistemes? Evidentment, els arbres. Tothom ha identificat el concepte de boscos amb els arbres. Què és un arbre? Pues un arbre és una mena d'organisme viu, un vegetal, que té una característica, i és que el que fa és que aquell lloc en el qual fa la fotosíntesi, com a vegetal que és, l'aixeca tant com pot del terra. I ens podíem preguntar, bueno, i per què aquest caprici d'anar-se'n cap als núvols? Pues bàsicament és per evitar que algú li faci ombra. Però clar, pujar totes les fulles cap a dalt, cap al cel, a diferència del que fa una herbeta, pues té uns costos, perquè els has d'aguantar. ¿ja? Per poder aguantar-la, fa perquè té un tronc i té unes branques. I a partir d'aquí s'estructura, es constitueix tot el bosc. Aquests arbres necessiten aigua, perquè sense aigua no podrien pujar-la fins a suficient quantitat d'aigua, vull dir, no? Per fins a pujar-la fins a aquestes alçades, però tant, els boscos no poden viure en un lloc molt eixut, perquè no tindrien prou aigua com per aixecar-la fins a fulles. I a partir d'aquí comencen a passar coses, comencen a haver-hi organismes que aprofiten els troncs per viure, per amagar-se, etc. I acabem tenint pues, un ecosistema molt complex des del punt de vista de la seva estructura, en el qual, a sobre, doncs, els humans pues, li trobem els seus avantatges, els seus beneficis, els seus profits, i fa des de temps immemorial, des de que els humans corren per la superfície de la Terra, que interactuem amb aquests boscos o els modifiquem. De manera que actualment els boscos que tenim, els que tenim més a prop, però també molts d'aquests que podem pensar que està allà, a l'Amazònia, molt lluny, estem descobrint que són el resultat d'aquesta interacció entre els homes i tot aquest conjunt d'organismes vius.
La Lynn Margulis deia una idea molt bonica, no? Que els arbres i la fusta, la lignina, ens va permetre colonitzar la tercera dimensió a la Terra, que si no seria planilant, sí. Només tindríem dues.
Sí, efectivament. De fet, ahir els deia als meus estudiants, els hi feia aquest exercici contrafactual d'imaginar, bueno, quina necessitat té la vida de fer això, com podria ser una capa uniforme fotosintètica que estigués recobrint la Terra física, no els oceans. Per què es produeix aquesta digressió d'aquesta superfície que en principi podríem pensar és la solució més òptima a l'hora de captar l'energia solar? En realitat no és així. No és així perquè la radiació solar no és homogènia, sinó que va variant perquè el sol al llarg del dia va canviant la seva inclinació i a totes les latituds pues, també hi ha diferències. A la qual, en realitat, més beneficiós que una única capa, una mena de llençol que cobreixi la Terra, jo li dic una capa llefiscosa i verda, perquè la Terra no és capaç de treure'ls de sobre la vida, és així.
Seria això, sí.
És una metàfora. Doncs trobar altres solucions, que és fer les fulles, que són petits nòduls, que són mòduls, són petites estructures que fan que una pues, agafa una miqueta la llum quan ve una miqueta de la dreta, l'agafa l'altra quan és de l'esquerra, i al moment que tu ja tens fulles, que són mòduls petits, que en el fons representen el fet de que són organismes diferents, cada planta amb els seus mòduls diferents, al final pues, comencen a competir entre ells. Comença la història del que he dit als arbres, d'aixecar-se per sobre per fer ombra a les altres estructures que també estan intentant agafar la radiació.
Podem parlar d'individus en els arbres perquè estan interrelacionats per sota terra, no?
Sí, jo crec que sí que podem. De mateixa manera que nosaltres, els humans, podem identificar com a individus, tot i que ens donem les mans i depenguem uns dels altres. Però hi ha una raó, diríem, biològica, i és que comparteix una dotació genètica. Tot i que dins del propi arbre poden haver-hi mutacions, però un arbre que ha nascut d'una llavor manté una identitat genètica, que vol dir que té unes determinades respostes davant del medi. Això no treu que pugui estar connectat amb uns altres. Per tant, sí que podem imaginar una estructura biològica més complexa que supera el mer organisme i podem parlar de poblacions o de comunitats o d'aquest bosc integrat. Però sí, això no treu que puguem identificar els arbres com a organismes.
Sí, com tu dius, els que han nascut de llavor, però i aquests que creixen com a llucs d'altres arrels o
Sí, és cert. Aquests comparteixen en gran mesura la mateixa dotació genètica. De fet, n'hi ha un d'aquests, en diuen pando, que és una mena de bedoll que creix a Nord-Amèrica, zona oriental de les Rocalloses, que té centenars d'hectàrees i que es considera que és el mateix individu genètic, s'ha anat separant. Però igual que poden haver-hi aquestes connexions entre arbres, entre organismes diferents ocasionals, també aquests clons de tant en tant se segreguen i funcionalment actuen de manera diferent, de la mateixa manera que hi ha arbres, l'altre dia veia un d'aquests, que s'ajunten entre si a nivell de les branques i uns altres que se separen, perquè la vida és tot aquest canvi. Mm-hmm. Però sí, no ens ha de fer por de dir que és que sembla que anem al revés, que ara tot ha de ser tot i tot és... Sí, són individus funcionals que estan relacionats entre si, però no cal que els posem en una categoria de que tots són el mateix.
També hi ha bessons idèntics i és obvi que són dues persones.
Efectivament.
O més.
No, sí, i això pot haver-hi un clon, però en el moment que estan separats, que s'acaben separant o no, doncs funcionalment són diferents.
Cada tipus de bosc es distribueix en un nínxol ecològic diferent, és a dir, en un conjunt de temperatures i pluviositat que van associades, també segons la història evolutiva de cada zona. Hi ha boscos similars a zones bioclimàtiques i biogeogràfiques, però alhora són diferents per continents. Euràsia poden tenir unes espècies i Nord-Amèrica unes altres, i el mateix amb els continents de l'hemisferi sud, de Gondwana.
Sí, primer de tot hem dit que perquè els boscos puguin viure han de tenir un mínim de disponible. Uh-huh. I l'altre gran factor que limita que no pugui créixer un bosc és el fred, perquè si fa molt de fred, i pensem que el fred augmenta quan t'allunyes de la superfície del terra, doncs aquells brots es congelen, poden congelar els eixos conductors i en conseqüència deixa de funcionar, es mor els arbres. Mm. Podem tenir alguns a la memòria, alguns anys molt freds en els quals doncs, veiem que les plantes s'han congelat. Mm. Aquests són els dos grans factors que limiten l'extensió dels boscos. Però clar, entre aquests dos extrems, que faci molt de fred i que plogui poc, doncs hi ha moltes possibilitats de més o menys temperatura, de més o menys precipitacions. Això el que fa és que la història evolutiva fa que diferents espècies doncs, vagin evolucionant per viure amb aquestes modificacions, amb aquestes variants del clima que puguin haver-hi. No és únicament el clima el que modifica o el que caracteritza un entorn. Podem tenir diferents tipus de sòl i això pot també determinar que tinguis diferents tipus d'espècies. Això és el que explica la variabilitat de boscos en termes de les seves espècies per tot el món. I aquesta història evolutiva fa que un arbre que el seu linatge s'hagi desenvolupat a Austràlia, per exemple els eucaliptus, doncs no hagin tingut ocasió fins fa poc d'expandir-se fora de la seva àrea original on es van desenvolupar evolutivament. Els eucaliptus allà estaven molt tranquil·lets a Austràlia fins que algunes persones van decidir que podien tenir una certa utilitat per un fi concret, podria ser senzillament drenar els sòls o produir fusta de manera ràpida, i es van anar col·locant pel món. Però sí, aquesta és la raó per la qual doncs, tenim diferents tipus de boscos distribuïts pel territori, a escala mundial, però també dins del nostre entorn, a Catalunya, a la península Ibèrica i a Europa.
Una pregunta, la primera que et faré, seria per què hi ha arbres caducifolis i per què hi ha perennifolis?
La primera observació que val la pena recordar és que a vegades pensem que un arbre perennifoli, recordo aquesta definició de quan era petit, anava a l'escola, és un arbre que no perd les fulles.
Ah, bueno, sí.
Això no és cert. Un arbre perennifoli el que el caracteritza és que les seves fulles viuen més d'un any, més d'un cicle, però acaben caient, acaben morint-se perquè l'arbre va creixent i algunes fulles queden sota l'ombra de les altres i decideixen que ja no val la pena mantenir-les perquè no arriba la llum.
I es renoven.
I es van renovant, clar, aquestes es moren i conforme van creixent els brots van sortint fulles noves. Quan viu una fulla, per posar un número, doncs, varia, evidentment, depèn de l'espècie, de l'ambient, però 2, 3, 4, 5 anys és molt, almenys als nostres arbres. Això ja és molt de temps perquè visqui una fulla.
Les agulles del pi, per exemple?
Sí, això que estic dient.
Això que estàs dient.
Sí, més, 5 ja són molts anys. 2, 3, 4 ja són velletes. Les
com ho saps?
Bueno, evidentment les pots marcar i pots anar cada dia a mesurar-les, però una alternativa que tens és senzillament, com que cada vegada que paren de créixer, perquè hi ha un període de creixement que no és molt favorable, diguéssim, en el centre d'Europa, en el nord seria l'hivern, perquè fa fred, en la Mediterrània sovint s'atura el creixement a l'estiu, que és quan menys aigua n'hi ha, doncs tu pots identificar perquè els brots allà continuen creixent però queden tots molt juntets entre si. I d'aquesta manera tu pots identificar amb els branquillons quin ha estat el creixement dels diferents períodes vegetatius, que assumeixes que són anys diferents, no? Si no, doncs, bueno, vas fent una aproximació, comptes les fulles, fas un promig i calcules l'esperança de vida, podríem dir, d'una fulla. D'una manera, estic explicant d'una manera molt senzilla, molt barruera, però crec que intuïtivament es pot entendre. No?
S'entén.
Vale, doncs tornant a la pregunta dels perennifolis i els caducifolis, la diferència fonamental és que un caducifoli perd les fulles en algun moment de l'any, no arriben a l'any. Quan perdran les fulles? Doncs perdran les fulles en aquell moment que no li surti a compte mantenir-les. Perquè, clar, una fulla té unes despeses. Vull dir que no, doncs estan les fulles, estan, el que en diem, respirant, estan gastant metabòlicament. Si resulta que és un període molt desfavorable, que la planta no està fotosintetitzant, doncs arriba un moment que no li surt a compte mantenir la fulla. I llavors decideix perdre-la. No perdre-la tal qual, sinó que fa és recuperar el més preciat que té, que són els nutrients que té la fulla. Llavors els recupera, els guarda als branquillons per la propera estació de creixement i és quan les fulles acaben caient. Per això, el normal és que les fulles abans abans de créixer, perden la verdor. La verdor és on hi ha nitrogen, magnesi, és tot això el que interessa guardar. I el que queden són altres pigments fotosintètics que es metabolitzen més lentament, fins que al final doncs, també són absorbits els seus nutrients. Llavors ja la fulla acaba caient. I ho fa perquè aquest arbre, evolutivament, ha detectat que les condicions favorables tornaran. I per tant li surt més a compte utilitzar les reserves que ha fet durant el període que estava viu per tornar a fer créixer noves fulles. Si tu vius en un medi que no és tan productiu i si a sobre és relativament incert, com és el clima mediterrani, bastant incert, hi ha alguns pitjors, però és relativament incert, doncs pot sortir-te més a compte de dir, vale, doncs jo mantinc la fulla, tot i que no minimitzo les despeses de manteniment, però tornar a reconstruir-les em seria més costós. Per tant, mantinc una estratègia, entre cometes, més conservadora, tenir que
el com, tinc, com l'alzina.
Com l'alzina, com la majoria dels pins. Evidentment, aquests caràcters estan codificats genèticament, de manera que hi ha linatges en els quals predominen les espècies perennifòlies, com és el cas de la majoria de les coníferes dels pins, tot i que n'hi ha alguna conífera que pot perdre les fulles.
El ginkgo.
Sí, el ginkgo biloba. Però, en general, veiem que és un caràcter que en molts linatges es manté. No així en altres, En el cas dels roures, roures perden la fulla, però l'alzina és un parent molt proper dels roures, que és perennifòlia. I aquesta és la història dels arbres que són perennifolis i caducifolis. Senzillament és una estratègia que tenen de maximitzar els seus costos i els seus beneficis a nivell de fulla en funció de que el medi sigui més o menys favorable per anar creixent.
Quin és el factor que desencadena que un faig comenci a recuperar els nutrients de les fulles per preparar-se per perdre-les totes de cop?
És un mecanisme que fisiològicament està prou estudiat i no és un únic factor. Intervenen diversos d'ells. Diríem que hi ha una primera senyal, diguem, hormonal, es parla sí. d'hormones vegetals, sí, sí. i que està determinada per la radiació. És a dir, si el dia s'escurça i evolutivament hi ha hagut aquesta fixació, doncs l'arbre ja es va preparant. Però no és automàtic. Hi ha també la temperatura o inclús la precipitació que acaba modulant això. Per exemple, portem uns anys aquí que veiem a l'estiu com les fulles, sobretot a les zones més pirinenques, els bedolls, per exemple, com engrugueixen ja al mes d'agost o al mes de setembre. Es van avançant aquest període, perquè doncs, la llum continua, els hi permetria viure perfectament, però tenen una mancança d'aigua que ja estan preparant-se. És a dir, que la senyal bàsica és una senyal luminosa, per entendre'ns, però que és modulada i pot ser força modulada per la disponibilitat d'aigua i la temperatura que n'hi ha allí. Sí.
Per què tenen tanta mala fama els eucaliptus?
És molt interessant la pregunta. Depèn per qui no té mala fama, té molt bona fama. Això és important, perquè a vegades podem pensar que el missatge que podem donar és un missatge conservacionista. I hi ha molta gent que els hi preguntaria i diria, per mala fama ninguna, perquè està donant uns rendiments en termes de fusta, que la finca que tindria probablement no me les donaria. Això vagi per davant. La bona fama o la mala fama depèn del que esperes. Sí. El que sí que podem dir és que des del punt de vista integral com a ecosistema, ja hem definit que el bosc són moltes coses, el que passa amb els eucaliptus, com amb altres plantacions, és que els simplifiquem molt. Traiem altres espècies i col·loquem només una. Una, i per què? Quin criteri? Produir fusta ràpidament. La major part dels casos és en aquest sentit. Al fer això, el que perdem és part de les funcions que té un bosc, perquè un bosc no únicament serveix per obtenir fusta, aprofitament forestal. És un d'ells, no el vull menysprear en absolut.
Sí, sí.
I per això la primera resposta anava en aquest sentit. Però no és l'únic. El cas de l'eucaliptus, a sobre, té una peculiaritat, i és que és una espècie que té moltes substàncies secundàries, que és una defensa davant dels depredadors, dels herbívors, dels que es menjarien les fulles, recordem el cas així dels koalas, que només es poden alimentar dels eucaliptus. No?
I a més són els únics que s'alimenten de l'eucaliptus.
Sí, i que vol dir que és una estratègia que funciona força bé. No? Però, esclar, quan acaben aquestes fulles, doncs aquestes fulles costa sent descomposades, ningú se les menja, amb la qual fan un tapís molt homogeni, emet part d'aquestes substàncies, i això el que acaba produint és un empobriment de la flora dels sòls i dels processos de descomposició. Això és un empobriment del bosc com a ecosistema. Aquest és el motiu fonamental per qual, des del punt de vista integral com a ecosistema, doncs no és la millor de les solucions per ser suau. Però hem d'entendre que el bosc té molts usos i que n'hi ha que està molt interessat. Les papereres no ho veurien com una mala opció, perquè són uns grans produïdors de fusta.
Quina visió ens pots donar del bosc com a refugi de biodiversitat, podríem dir?
Bueno, el bosc té una peculiaritat, per això he començat a definir-lo d'aquella manera, i és que té aquestes estructures. Té troncs, té branques, algunes van caient, alguns arbres cauen i fan clarianes. Tot el que siguin estructures fa que això corresponguin a hàbitats per a algunes espècies d'animals. Posaré un exemple. Si en una praderia, que té altres avantatges, el que no trobaràs serà una espècie epífita que pugui viure sobre el tronc d'un arbre. I a partir d'aquesta epífita, doncs resulta que hi ha una altra que s'alimenta de l'epífita i tal. Aquesta és la seva gran, una de les grans peculiaritats, que generen estructura. El cas més conegut o més esplendorós, si em permet l'expressió, però és el bosc tropical. Un bosc tropical, doncs, creixen molt els arbres, tenen molt d'aigua i, per tant, doncs, té una gran estructura i una gran biodiversitat. No? A més, té una altra característica, és que al generar aquesta estructura el que fa és que modifica el clima, genera un microambient, això ho sabem. Si comença a ploure quatre gotes, et poses sota un arbre, que plou molt, que acaba caient a l'aigua, no? O si fa molta sol, et poses a l'ombra. I això és una cosa coneguda i últimament s'han mesurat molt aquests valors. Els boscos es morteixen, fan que en climes més freds la temperatura promig i en alguns moments, sobretot de matinada, pues augmenti i viceversa. En climes més àrids, pues el que fa és refredar. Clar, això enriqueix en termes d'ambients. És un ambient relativament menys variable. Si aquest bosc fos molt tancat, només podrien viure aquelles espècies que els agrada aquest hàbitat. Però si en tenim que aquest bosc, doncs de tant en tant cau un arbre, doncs perquè cau un llamp, perquè s'ha fet tan gran que acaba caient, o perquè hi ha una malaltia que l'ha matat, doncs resulta que en aquell bosc tens una clariana. Amb la qual cosa, al costat d'un ambient molt propi, molt forestal, molt tancat, tens un altre ambient en el qual entra la llum. Hi ha altres espècies que poden viure allà. I algunes d'aquestes espècies, doncs, per exemple, doncs fan fruits, les maduixes, per posar algun exemple. Llers. Llavors, doncs, n'hi haurà uns animals que s'alimentaran d'allò. Llavors, aquest és l'origen de tota aquesta biodiversitat pròpia dels boscos. De la mateixa manera que altres hàbitats, els matollars o les praderies, doncs, també generen la seva diversitat. Mm-hmm. Però el que caracteritza el bosc és aquesta capacitat d'ocupar l'espai, com deia Lynn Margulis, modificar l'entorn i, per una banda, genera aquests microhàbitats i, per una altra, modifica el propi clima.
La distribució de boscos en la mateixa latitud, segons l'altitud, canvia i s'assembla més als boscos de latituds superiors.
Sí.
Penso en les grans extensions de coníferes de muntanya.
Sí, deixa que faci un aclariment. Quan he dit que modifica el clima, vull dir que modifica el microclima,
el
clima local. Després entrarem en el clima, perquè també el modifica, el del món mundial. Però el que fins ara explicava per explicar aquesta biodiversitat era el clima. El que em dius d'aquesta variació dels boscos en altitud o a una escala més local és una transposició del que abans deia. Diferents condicions de clima fa que n'hi hagin diferents tipus de bosc. Si per una determinada latitud, per exemple a Catalunya, tenim una orografia d'una muntanya més elevada, doncs baixen les temperatures i com a mínim la zona que dona a la part on vinguin els vents més humits, per exemple, si estem a la zona de Girona, al Pirineu Oriental, doncs agafaran les pluges que venen de la Mediterrània. Si estiguéssim al Pirineu Occidental, doncs, sobretot interceptarien les pluges que venen més des de l'Atlàntic i que arriben fins aquí. Clar, tens la muntanya, intercepta la llum, per tant tens més precipitació. Però clar, on plou? Una muntanya, si és molt alta, les parts més altes no intercepten tant aquestes núvols, per tant a la part més alta fa més fred i no plou tant. Què és el que passa? Quan tot això ho mirem ja en detall, doncs veiem que ja canvia el clima amb l'orografia dins d'una mateixa latitud. Si després ens traslladem al tròpic, passa que és el mateix, però amb unes temperatures més elevades. Necessitaries amb el tròpic pujar a unes elevacions més elevades per tenir les mateixes condicions de freda. De la mateixa manera que si nosaltres volem tenir unes condicions que aquí són d'alta muntanya alpina, doncs ens hem d'anar a cotes més baixes d'Escandinàvia.
Ara anem al canvi climàtic que està provocant canvis en aquestes condicions que descrius, canvis al que no estaven acostumats els boscos. Com repercuteix això?
Constatació òbvia, ja l'he dit abans, els boscos necessiten aigua. En realitat necessiten aigua, però clar, si tu tens una determinada quantitat d'aigua i pugen les temperatures, doncs necessites més aigua. Això tothom ho sap. Si fa molta calor has de regar més les plantes. No té més misteri que no sigui aquest intuïtiu, no? El canvi climàtic no hi ha dubte que està pujant les temperatures. Això ja ho podem donar per fet.
Partim d'aquí.
Sí, és un fet i si no, doncs cada un ho experimentarà, no? Quin és el resultat? Que tot i que les precipitacions puguin anar pujant o baixant, puguin anar variant, ara en parlarem de les precipitacions, el resultat és que el balanç és que els arbres necessiten més aigua i per tant necessitaran més aigua en el futur. Per tant, tindran un problema. he introduït les precipitacions. Què és el que està passant a les precipitacions? Fins fa pocs anys encara no sabíem molt bé les precipitacions quins patrons seguien. Però la precipitació, si un dia et plou, plou de cop 50 litres i bum, aquell any ja t'ha pujat els valors. És a dir, que són uns valors que tenen, presenten més variació, més fluctuació, no? Ara ja que tenim una sèrie climàtica una miqueta més llarga, doncs estem veient que a les nostres latituds aquí a Catalunya la tendència és a una disminució de les, no molt acusada, però en promís hi ha una certa tendència a una davallada, que es combina amb unes majors temperatures, amb la qual
baixa la precipitació.
Lleugerament, però sí, la tendència que tenim és a la disminució de les precipitacions a mig i llarg termini. Això és el que de moment estem veient. Pot canviar, perquè ja dic, les precipitacions presenten fluctuacions importants. Ara bé, el canvi climàtic el que està portant també és una major variabilitat. És a dir, que hi ha anys que són calorosos, nosaltres som més freds, i ja tenim períodes d'absoluta mancança o una precipitacions molt baixes, que és el que en gran part de Catalunya, que no en tot, perquè a Tarragona ha plogut una miqueta més, però hi ha zones a les quals doncs, tenim aquestes situacions perllongades de sequera que en algun període s'accentua encara més. I aquesta és la situació que estem, efectivament, en un període dins d'aquestes fluctuacions de molt baixes precipitacions. Això ens està, és el que està posant als boscos que necessiten aigua amb la situació complicada en la qual doncs, estem veient moltes defoliacions d'arbres.
Una vegada em vas comentar que els boscos de Catalunya creixen, que es van abandonar la gestió forestal i em vas posar l'edat de la guerra, no?
Sí, fem així com una mena de promig o de valoració absoluta. Efectivament, el que està passant és que l'extensió forestal, la superfície ocupada per boscos, que ja hem definit el que és, amb més o menys gràcia i amb més o menys estructura, està augmentant. Si fem una foto aèria que agafés Catalunya, veuríem que cada vegada la superfície està augmentant. I per què està augmentant? Perquè doncs, fa uns decennis, fa 50 anys, fa 100 anys, hi havia més ocupació del territori per activitats agroramaderes i també forestals, d'agafar els boscos per agafar llenya, per escalfar-se, o senzillament per fer carbó i mantenir la indústria. Això també es van tallar molts arbres per aquest motiu a principi del segle XX. Al llarg del segle XX doncs, hi ha tota una sèrie de moviments socioeconòmics a partir dels anys 50, dels 60, doncs, que la població migra cap a poblacions més urbanes. Això és una transformació socioeconòmica, fonamentalment, amb la qual doncs, hi ha tota una sèrie de superfícies que eren agroramaderes, sovint les menys productives, també s'ha de dir, deixen d'utilitzar-se amb aquests objectius agroramaders. Què és el que passa? Però la natura no la pares. Doncs arriben les llavors, els arbres creixen, segurament van arribar els arbustos davant, i llavors el que tenim és, estem recollint en aquest moment, després de que han passat doncs això, 40-50 anys, estem veient aquesta transformació relativament recent d'un paisatge, d'una població que hi havia sobre el territori, utilitzant-lo per aquest motiu, doncs que la natura ocupa el seu lloc. Què és el que passa? Que en aquesta fase en la que ens trobem, aquests boscos són joves, perquè això no ho he dit. Una de les altres coses que caracteritza els boscos és que, o els arbres, que per poder generar tota aquesta estructura, això no es fa d'un dia per l'altre. Necessita un temps. A diferència d'una herbeta, d'un prat, que creix ràpidament, pocs dies o poques setmanes, un arbre necessita decennis, molts anys per constituir-se. Això és molt important també per entendre els boscos. Les seves dinàmiques són més lentes que els d'altres ecosistemes. No? Resultat, que sí, que la superfície de boscos ha augmentat, però aquests boscos en realitat són molt joves. Jo a vegades dic que molts dels boscos com si fossin adolescents. Estan accelerats, estan creixent amb molts arbres junts i això els fa vulnerables. Són vulnerables als incendis, són vulnerables a les sequeres, però s'han de repartir els arbres, aquests organismes que es preguntaven la poca aigua que poden tenir en un moment determinat i fa que aquests boscos siguin més vulnerables. Senzillament el que estem veient és un procés natural en el qual nosaltres, els humans, per acció o per inacció, la natura va fent la seva.
Boscos verges aquí a Catalunya, a la Mediterrània, fa temps que no n'hi ha.
Bueno, ni aquí ni en la major part d'Europa. Això de la idea dels boscos verges l'anem abandonant. Inclús boscos d'aquests tropicals, que en principi es pensava que haurien tingut molta intervenció humana a l'Amazònia i tal, contínuament s'estan trobant vestigis d'activitat. Però en el que ens atanya a nosaltres, podem trobar algun bosc que potser fa 50 o 80 anys que no s'ha gestionat, potser amb una vessant recòndita dels Pirineus, però no tenim un referent clar de boscos verges i Europa, tres quarts del mateix. Sí, pot haver-hi algun racó a Polònia en aquests boscos boscos que són molt humits, que són pràcticament aiguamolls, que creixen arbres i que allà pues, tampoc l'ocupació humana ha estat important, però diguem que són l'excepció. Nosaltres hem d'entendre el bosc com un constructe, com un objecte de construcció cultural en el qual els humans han estat intervenint.
Són molts fa molt de temps.
Paranya té una diferència respecte a altres parts d'Europa. Com hem dit, pues, no plou tant. Per tant, vol dir que al bosc li costa més de temps recuperar-se. Si aquestes fases de deforestació que hi ha hagut, a sobre s'han perdut els sòls perquè hi ha hagut erosió, encara li costa més al bosc recuperar-se, si és que arriba a recuperar-se. Perquè entre aquestes funcions que deien dels boscos, doncs n'hi ha algunes molt importants, que és la conservació dels sòls. Hi ha altres formacions que també conserven els sòls, no? Però és una d'elles, construir tota aquesta virosta que es va estructurant, doncs és un dels valors que tenen els boscos, el manteniment d'aquest sòl. Si tu perds els boscos i després tens un procés d'erosió, doncs estàs perdent una funcionalitat molt important de l'ecosistema, que inclús després, si volgués aprofitar aquell terreny per conreuar, doncs tindries problemes perquè els sòls ja s'haurien perdut.
Sí, pobres i perduts. Els incendis poden provocar aquesta erosió, no? Boscos o arbres que han crescut en llocs i sense gestionar, que estan els arbres molt atapeïts. Penso en un bosc de pi blanc amb els arbres tots atapeïts, que ja arriba un incendi, bueno, se'n va tot anar a risc.
Sí, però han de pensar, no, posats a no ser com molt tràgics, que els boscos també tenen la seva capacitat de recuperar-se. És el que anem a la resiliència. No? Uh-huh. El tema dels incendis és un tema molt complex. Vull dir que en podien dedicar molta estona, però val la pena introduir algunes idees importants. Han de pensar que si hem dit que els boscos són un artefacte natural, una combinació natural-artificial, perquè al final és difícil distingir el que és una cosa i l'altra, els incendis també, perquè els incendis, bàsicament, perquè n'hi hagi, necessites que n'hi hagi alguna cosa que cremi, un combustible, necessites un punt d'ignició i el que necessites és que n'hi hagi prou oxigen. Són els tres elements perquè n'hi hagi un foc a terra o un foc forestal. Clar, aquesta situació que dèiem de que els boscos estan creixent i estan en aquesta fase juvenil amb molts troncs junts, doncs fa que n'hi hagi una gran quantitat de combustible. Si a sobre li estàs afegint unes condicions climàtiques de més temperatures, que ocasionalment doncs no n'hi ha aigua, per tant, l'aigua bàsicament el que fa és que retarda l'incendi, perquè la primera escalfor que es fa es gasta en evaporar l'aigua. Per això tirem aigua quan comença un foc, s'ha de fer bé, per no escampar-lo més, però si ho tires a la base, doncs el que estàs fent és que la calor que s'està produint, en lloc de fer servir per encendre més combustible, la gastes en evaporar l'aigua. La situació climàtica que tenim és més propícia perquè n'hi hagin incendis i es combina amb una quantitat de combustible important. I això és el que cada pocs anys doncs, tenim incendis d'una gran magnitud i d'una gran extensió. Tanmateix, vull dir una cosa que potser igual la gent no és conscient. Si nosaltres mirem la superfície cremada, la tendència de la superfície cremada en els últims decennis, aquí a Catalunya, a Espanya i en molts països de la Mediterrània, no hi ha un augment de la superfície cremada des de fa 10 o 20 anys. Més aviat n'hi ha, és una petita disminució.
Una bona notícia.
Efectivament, hem de donar bones notícies de tant en tant. Com podem explicar si resulta que tenim més combustible i si resulta que tenim unes temperatures, un clima més propici pels incendis? Només hi ha una explicació, i és que els sistemes de prevenció i d'extinció d'incendis són força eficients. I això a vegades també ho hem de reconèixer, perquè si no sembla que tot és un desastre. Seria molt pitjor si no tinguéssim aquestes. Tanmateix, una vegada que s'ha cremat l'incendi, socialment tenim un trauma, perquè una cosa que formava part de la nostra memòria immediata ha desaparegut, el bosc ha mort. No necessàriament, la majoria de les vegades tornen a créixer. A vegades no són els mateixos arbres, a vegades rebroten, com és el cas de les alzines, altres són els seus fills, els seus descendents, que a partir de les llavors que hi arriben comencen a créixer. I a vegades doncs, comença a créixer primer els arbustos o les serves. Per tant, els ecosistemes tenen una capacitat de recuperar-se. No necessàriament de tornar al mateix tipus de bosc que teníem abans. Aquesta capacitat, però, acaba depenent d'un gran factor que ja ha sortit, que són els sòls. Si, com tu deies, després d'aquest incendi, sobretot en exposicions de vessants de pendent importants, doncs això que tu tens són pèrdues importants de sòl que condicionen el que n'hi hagi a regeneració. Amb una història d'ocupació del territori molt gran en la qual s'ha fet servir el foc molt per desbrossar, doncs això ha ajudat a que s'hagin hagut pèrdues de sòl, que es van intentar culturalment i amb prou efectivitat compensar amb els aterrassaments.
Sí.
Però clar, aquests aterrassaments el que fan és redistribuir el sòl que hi hauria en el pendent, una vegada que tu has deforestat per fer zones agrícoles, que clar, que s'havien de fer, però la gent havia de menjar. No és que em sembli malament, és entendre quin és el procés. Clar, què és el que fa? Que després d'un incendi pues, ha d'haver-hi un cert coneixement tècnic per veure quines possibilitats té aquest bosc per regenerar-se, que en molts casos és molt elevat. Per tant, així és com una mena de crida general, la típica pregunta que hem de fer després d'un incendi. Pues després d'un incendi, el primer que hem de fer és cridar als tècnics que vagin a veure la zona cremada i que dictaminin. I que normalment el que has de fer és esperar-te que vinguin les primeres pluges per veure quina capacitat de rebrotar té allò. Si tu estàs en una zona molt fràgil perquè el sòl és fàcil que s'erosioni en funció del pendent i també del tipus de material del sòl, potser llavors sí que convé fer algun tipus d'actuació, que moltes vegades no és repoblar, perquè repoblar el que fas és que remous més el terra, sinó que fer algun tipus de fagines, algun tipus de terrassament, per evitar que n'hi hagi. És a dir, tenim solucions tècniques per minimitzar aquestes pèrdues de sòl després de l'incendi. Vas fer una pregunta molt concreta i jo t'he explicat moltes coses.
Però està bé, estem aprenent moltíssim. T'he de fer l'última pregunta perquè se'ns acaba el temps, Paco. Fa uns dies, a Collserola, que han mort molts pins, segurament per la sequera, estaven talant.
El primer que s'hauria de fer és preguntar a aquells que estan talant exactament on estan talant i per què estan talant. És a dir, jo aquí la meva opinió compta molt poc perquè no tinc aquest coneixement tècnic. El que jo sé és que una gran part les mesures de talar arbres que a vegades es fan és precisament perquè Collserola és un lloc molt transitat. Hi ha molta gent que camina i un dels motius pels quals es fa és per motius de seguretat, perquè els arbres una vegada que estan morts amb el temps i amb el vent acaben caient. Us posaré un exemple. Si aneu al Canadà i aneu pel bosc i aneu amb els tècnics forestals, doncs el primer que fan quan surten del cotxe es posen un casc, perquè els arbres cauen o et dones cops en les branques. Llavors, només vull dir que això s'ha de tenir en compte també en el cas particular de Collserola, en el qual és un lloc en el qual és molt transitat. Clar, es veuen arbres que s'estan tallant i això pues, té un impacte visual sí. I probablement des del punt de vista de l'ecosistema també, perquè normalment si tu estàs preservant un bosc, doncs els arbres que estan morts també proporcionen hàbitat. Llavors, jo des d'aquí l'únic que puc dir, de fet algunes vegades m'ho diuen, no? Diu, què opines tu d'una actuació tècnica? Diu, el major expert és el tècnic que està prenent la decisió perquè coneix tota la informació. Quanta gent està allà, quins arbres són els que es tallen, quins arbres estan deixant. I això és el que puc dir, i és que aquestes situacions complexes és millor cridar als tècnics del parc que ells expliquin i, evidentment, doncs la gent té el seu dret d'opinar i de pensar, però amb coneixement. Jo amb coneixement no és tan específic com per poder fer una valoració.
No, però ens has aproximat a tenir raons i arguments
més
per quan ens fan les preguntes.
Però jo crec que això és important. Jo recordo una vegada una entrevista que em van fer un moment que hi havia molts incendis a la televisió i tothom estava super esveradíssim. Semblava que s'havien de prohibir la circulació per el trànsit pels parcs. I vostè què opina? Diu, pues jo opino el que opinin els tècnics, que són els que tenen tota la informació. De la mateixa manera que quan hi havia la pandèmia doncs ens vam refiar. Després ho has de valorar, però per això hi havia uns metges, un epidemiòleg, que deien ara toca la mascareta. Ah, doncs sí o no, tenies els teus dubtes, però te la posaves perquè hi havia un criteri tècnic. Doncs el mateix dic, quan es fan aquest tipus d'actuació, doncs hi ha uns criteris tècnics que són en primera instància els que tenen més coneixement. Després, evidentment, els podem avaluar o efectius que no ho són, però que hem de respectar a vegades aquest coneixement, perquè sovint
trivialitzem.
Sí, o som molt ocurrents, no? I a mi em sembla tal i de cop tots ens convertim en experts de tot, i jo el primer.
Sí.
De cop tots érem experts en la pandèmia,
sí.
En fi.
Sí, vam haver d'estudiar, però és veritat que els experts eren uns altres. Paco Lloret, ens han quedat un munt de preguntes al tinter sobre incendis, sobre més qüestions de canvi climàtic, però el temps se'ns en va. Se'ns han anat. Ens hem passat, però estem encantats d'haver-nos passat. Ho deixem aquí.
Molt bé.
Diem adeu a Paco Lloret. Moltes gràcies per haver vingut a compartir amb nosaltres el teu coneixement. Gràcies, Quim Aparra, pel teu suport a la taula de so. I els oients, us esperem d'aquí a pocs dies amb més ciència. Sabeu que ens trobareu a fenomensnaturals.net i a la plataforma iVox, amb dues os. Fins a la pròxima setmana. Adéu.
Adéu a tots.
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrol.